11 i 14 minuts. Doctor Cruzan, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia, què tal?
Un doctor no deixa de ser mai doctor?
No, i de fet això és una cosa que ho sabem tots. És a dir, quan ens fem metges sabem que ho serem per tota la vida, encara que no treballem directament en una consulta o no treballem directament en un altre lloc. No?
Quan un metge no té consulta, li poden consultar?
I tant, i de fet ho fan. Jo encara em trobo amb persones pel carrer i encara tinc algun pacient que em truca i estic encantat de fer-ho, perquè a més és una manera també de mantenir-me actiu i de que la medicina, jo crec que és una cosa que ens marca, o ens hauria de marcar, els que som metges, no? Perquè evidentment una cosa que ens marca és el fet de voler servir a les persones, voler ajudar. És que si no vols ajudar amb una persona que està patint, perquè bàsicament el que porta una persona a venir amb un metge és el patiment, la preocupació, una malaltia, en resum, pues ha de ser això, servir-lo i ajudar-lo. Per tant, això ens acompanya sempre.
Esclar, podríem començar de moltes maneres, però potser millor començar per una que ens pot lligar fins i tot aquelles persones que ara tinguin una certa convicció o pensament, gent jove, de voler ser metge. El doctor Cruzan, què els diria, i si això que els diria avui és més o menys equivalent al que ell va pensar en el seu moment quan va decidir dedicar-se a la medicina?
Li agraeixo la pregunta, perquè jo crec que és algo molt important, no? Que realment el que es vulgui dedicar a ser metge faci una reflexió de per què, una reflexió personal, i tracti de veure's amb el temps, no? Evidentment ha de tenir una informació respecte a què és la professió i com la podrà aplicar amb la pràctica, però també ha de tenir una reflexió profunda de quina és la seva personalitat i quina és la seva actitud davant del pacient. Evidentment no serà el mateix un cirurgià que té un contacte diferent amb un pacient, amb un metge de família, com he sigut jo. El cirurgià el veurà més amb un quiròfan i serà més una persona que utilitzarà unes eines que no és la paraula i la mà, com fem nosaltres. No? Però jo parlaria més del que vulgui ser metge de família, que desgraciadament no és una especialitat que en aquest moment estigui al top 10 dels que escolleixen els metges quan han fet el MIR, no? I llavors han aprovat. Resulta que les especialitats que estan més al top 10, com si diguéssim, són medicina quirúrgica, medicina cardíaca, oftalmologia, dermatologia...
Ens deieu que fins i tot medicina estètica.
Estètica, medicina estètica, no? Que és la... En canvi, l'última és medicina de família. És a dir, la que queda al final, com si diguéssim la ventafocs, és la medicina de família.
I això vol dir alguna cosa. Per què deu ser, doctor, això?
Jo crec perquè les coses han canviat i estan canviant, i llavors hauríem de fer una reflexió tots de que quin tipus de medicina de primària, de medicina de família vulguem, no? Jo crec que el que està passant és que la medicina de família, que és la medicina que realment resol el 80% dels problemes que es consulten amb un CAP, no? Amb una atenció primària, cada vegada està, vull utilitzar una paraula, més maltractada pel sistema, en el fet de que se li està carregant molts problemes i se li estan traient eines de treball, no? I a més se l'està fent subsidiària d'unes consignes que moltes vegades, la majoria de vegades, venen de dalt, no? Consignes de tipus de quins medicaments podeu o no podeu receptar, o sigui, quines coses heu de fer o no heu de fer, i sobretot, a més, d'una sobrecàrrega de volum de feina molt important. No?
Consignes que no sempre tenen relació amb el criteri que pot tenir un professional de la medicina?
Evidentment, sempre tenen un criteri mèdic, perquè criteris mèdics n'hi ha.
N'hi ha, o sigui, tants, no? Com metges.
Clar que estan basant, evidentment, en estudis científics, però també hi ha estudis científics a vegades que no diuen el mateix. Dos i dos no són quatre, no?
D'acord.
Jo crec que bàsicament estan basats en aquest moment, i utilitzo la paraula abaratir. Abaratir el sistema, perquè hi ha una crisi econòmica, hi ha hagut unes retallades econòmiques amb el món de la sanitat, amb el món de l'educació, amb el món de l'assistència social, i evidentment això s'ha de fer a costa d'algú. No?
Vaig a fer una mica d'advocat del diable. Per aquelles persones que puguin dir, bé, no digui abaratir, digui estem millorant la gestió.
Sí, bueno, sí. Però és que moltes vegades el criteri no és només racionalitzar que seria la paraula que també podríem utilitzar.
He
sigut conscient de que no
s'ha d'utilitzar
la paraula racionalitzar, evidentment.
Perquè, perquè hi ha molts eufemismes que molt sovint poden amagar determinades pràctiques que no es diuen en veu alta, però que es fan en veu baixa.
Però jo crec que la base és abaratir, és a dir, perquè pensi una cosa, quan al cap hi ha un metge que recepta un medicament, el que creu en aquell moment, amb el seu criteri, amb els seus coneixements, amb la història clínica del pacient, amb el que coneix realment de la patologia, ell, com ara treballem amb ordinador, ell clica i marca un medicament. Automàticament, a la seva pantalla, si no coincideix amb el medicament que està recomanat, apareix tot una, a la seva pantalla tota una sèrie de medicaments que hauria de receptar.
D'acord. Permeteu un moment que això ajudarà als oients. O sigui, el facultatiu no pot receptar sempre aquell medicament que vol, o si el recepta, té unes condicions.
Sí, queda reflectit i, per tant, el que nosaltres utilitzàvem és un tema, una paraula que diu penalitzat. Vull dir, estàs utilitzant un fàrmac penalitzat, no? I això és una paraula que utilitzem nosaltres.
Penalitzat vol dir que està fora de la llista de fàrmacs que el sistema, d'alguna manera, diguem-ne, col·loca a l'abast dels metges perquè siguin els receptats prioritàriament.
Sí, evidentment això és així, no? Vull dir, perquè hi ha uns criteris, hi ha uns criteris que són els criteris que estan aquí respecte a medicaments que es poden o no es poden receptar i, per tant, amb aquest paper que li he ensenyat, si surten d'aquestos, doncs llavors aquests medicaments, no és que no es puguin receptar, això ho dic molt clar.
Sí. Si es recepten, el facultatiu que el recepta...
Queda reflectit i, per tant, això dona una puntuació amb la qual s'ha d'assolir a final de setmanalment, es la controlen setmanalment, quinzenalment, si no s'assoleix, llavors això penalitza i cada setmana se'ns envia per part de la direcció, se'ns enviava, ara ja no
per part de
la direcció, una relació de quins eren els objectius que havies assolit o no havies assolit i comparats amb els demés.
D'acord, o sigui que vostè tenia a vegades una certa sensació de dir no només tinc l'objectiu que em correspon com a metge, que és guarir els malalts i procurar-los una solució, sinó que també ets de tenir un objectiu des del punt de vista del que m'exigeixen pel que fa a la gestió del sistema.
Clar que sí, perquè això implica que la direcció t'està vigilant.
Vigilant.
La paraula és vigilant.
Sí, sí. A veure si receptes...
Si fas o no fas. Com has de fer. I llavors, si no ho fas, pues, després està la teva situació personal, que es pot o no es pot...
Haguéssiu seguit? Haguéssiu continuat?
He demanat seguir.
Heu demanat seguir?
Sí, jo vaig demanar seguir. O sigui, jo complia 65 anys el 7 de juliol.
Sí.
Ja uns mesos abans vaig parlar amb la direcció del CAP demanant que jo volia seguir perquè la llei m'ho permet. La llei permet seguir fins als 70 anys. A mi m'ho permet. No? Vaig demanar perquè jo volia seguir, encara que després l'autorització és anual. No? Durant aquests 5 anys és any.
Cada any.
Però un any sí més.
D'acord.
No? I vaig dir sí, jo vull continuar almenys un parell d'anys més, no? La direcció em va optar una actitud així una mica ambivalent, dient que s'ho pensaria, però després, al cap d'un parell de mesos, el que vaig rebre va ser una comunicació per escrit des de ja la direcció de Barcelona de Recursos Humans dient-me que no estava autoritzada la meva petició, que jo havia fet per escrit, perquè la vaig fer. No?
Perdoneu-me si us ho dic així, doncs. No us heu jubilat, no. Us han jubilat.
Sí, jo sempre ho dic, quan dic que vostè s'ha jubilat, no, m'han jubilat, jo volia continuar. I era una gran il·lusió quan vaig escriure el paper que vaig fer, no? Jo tenia molta il·lusió. La medicina és una cosa que sempre m'ha entusiasmat.
Ara
he viscut amb molt d'entusiasme.
Esclar, ho hem posat en el mòbil per tornar al principi. Li preguntàvem al doctor, bé, què se li pot dir a un jove que comença la medicina per part d'algú a qui ara descobrim així en veu alta que l'han jubilat però que continuava tenint aquella il·lusió per seguir?
Tornem al principi.
Tornem al principi.
On tots dos volíem anar.
Entusiasme. Entusiasme.
Entusiasme. Jo crec que la medicina és una professió que necessita molt d'entusiasme. És a dir, has d'anar cada dia desitjant disfrutar, gaudir de lo que estàs fent, no? Tant personalment com pels demés, no? I per tant jo els estimularia a ser entusiastes amb la professió, no només amb els guanys econòmics que puguis o no puguis tenir, que sí, això és una altra qüestió, sinó amb l'entusiasme, amb els guanys personals, amb el salari interior, que es diu, no? Hi ha una paraula que es diu salari interior.
Com és allò, els intangibles, no?
Sí.
Els intangibles.
No? I això és una cosa que t'emportes cada dia i que et permet, a més, superar i tolerar el que és tenir que escoltar el que s'escolta en una consulta, tenir que tenir la força per ajudar amb una persona i transmetre'l amb aquesta persona una energia perquè pugui lluitar per resoldre el seu problema.
Quants anys porteu de professió?
Deixi'm que... Pues, 40, 39.
39. Veu començar on?
Jo vaig començar... Vaig estudiar la carrera a Saragossa i després em vaig anar a treballar a Rioja.
D'acord.
Vaig estar 5 anys treballant allà com a metge rural. Crec que ha sigut una experiència realment fantàstica
de vida.
I que recomanaria a qualsevol metge que es volgués dedicar a la medicina primària.
D'acord. Tots els metges acaben fent el jurament hipocràtic o no?
Sí,
sí,
clar. De fet, és una cosa que correspon.
Ens ha vingut molt de gust refrescar la nostra memòria i hem anat a cercar el jurament hipocràtic. Per allò de dir, què acostumen... Em dic jurament, promesa, que com es fa?
Jurament.
Jurament hipocràtic modern. L'any 2007, la Universitat de Barcelona va adaptar i traduir aquest jurament al català. Us ho llegeixo. Això és el que, diguem-ne, en acabar la carrera, els metges allò acabats de sortir, diuen: juro complir, tan bé com sàpiga i amb el millor judici, aquesta promesa solemne. Atenció, que el que es diu no és menor, i això, diguem-ne, cavalca durant tota la vida del metge, més enllà, com deia el doctor Cruzan, més enllà de la jubilació, perquè això és una condició, vaja, com la de capellà. Respectaré tots els avenços i guanys de la ciència que han assolit els metges que m'han precedit en el camí que ara començo, i també compartiré amb molt de gust els coneixements que tinc amb tots aquells que m'han de seguir. Aplicaré en benefici dels pacients totes les mesures que siguin necessàries, evitant sempre caure en els paranys tant de tractar en excés com d'abstenir-me de tractar si puc evitar sofriments. Recordaré sempre que hi ha una part d'art i una part de ciència en la medicina i que la simpatia, la calidesa i la comprensió poden ser més poderoses que el millor bisturí o el millor medicament. Aquests són els tres primers paràgrafs, eh? No m'avergonyiré mai de dir no ho sé, ni tampoc evitaré demanar consell als meus col·legues, sempre que els seus coneixements i habilitats siguin necessaris en benefici del pacient. Respectaré la privacitat dels meus pacients. Tindré cura especialment dels aspectes que fan referència a qüestions de vida o mort. Si tinc l'oportunitat de salvar una vida, ho faré agraït. Si està dins de les meves facultats decidir si a una persona li ha arribat l'hora de morir, acceptaré aquesta enorme responsabilitat amb gran humilitat i ben conscient de la meva pròpia fragilitat. Per damunt de tot, no jugaré mai a ser Déu. Recordaré sempre que no tractem símptomes, anàlisis, ni gràfics de febre o tumors en creixement, sinó que tractem persones malaltes, la malaltia de les quals pot afectar l'estabilitat i l'economia d'una família. La meva responsabilitat inclou també aquests problemes si vull tractar els malalts de manera adient. Previndré la malaltia sempre que pugui, atès que la prevenció és preferible al tractament. I el jurament hipocràtic acaba amb tres paràgrafs. Recordaré sempre que sóc un membre més de la societat on visc, amb unes obligacions especials envers tots els éssers humans que la configuren, tant sants com malalts. Si no trenco aquest jurament, que em sigui permès gaudir de la vida i de les moltes arts que la configuren, que sigui respectat mentre visqui i que sigui recordat amb estima quan ja no hi sigui, que sempre pugui actuar per tal de preservar les millors tradicions i costums d'aquesta professió i que pugui experimentar el plaer de curar totes les persones que em demanin ajuda. I amb això sota el braç, veu anar a fer de metge rural.
Li agraeixo molt que hagi sigut això, perquè jo crec que és algo que tothom hauria de subscriure, tothom metge, tot que volgués ser metge s'ho hauria de llegir abans d'escollir.
No? Esclar, no l'havíem llegit mai sencer. És maquíssim aquest jurament.
I fixis el temps que fa que
es va escriure. Que fa.
I continuem exactament igual.
És atemporal, és perfecte.
És molt humà, a més, no? I defineix molt bé no solament el que és un metge, sinó el que esperem d'un metge. Que és molt important, no? Parlem molt dels metges, però hauríem de parlar també dels pacients, no? Vull dir, qui és un pacient i què és el que espera un pacient, i probablement el pacient va sempre amb una consulta amb el jurament hipocràtic a la mà.
Està clar. O segurament més encara que amb el jurament hipocràtic. Deixem-me fer una pregunta molt òbvia, molt tòpica, i ens ajudarà a entrar en el món dels pacients. Teniu més o menys, passeu per ser una persona metòdica, teniu més o menys el nombre de pacients que heu arribat a tractar?
No, milers.
Milers. Amb el pas dels anys ha canviat, no sé si dir, la forma de ser, la forma d'acostar-se al metge de família per part dels pacients?
Evidentment sí. Jo una altra cosa que vull dir és que els estic molt agraït als meus pacients, no? I agraeixo també a vostè que m'hagi invitat avui per poder-me acomiadar de tots aquells que no ho he pogut fer personalment, perquè va ser molt ràpid i ho vaig poder fer d'alguns, però bueno, aprofito per fer-ho, no? I que els estic molt agraït per tot el que m'han ensenyat, per tot el que he après dia a dia d'ells, vull dir, ells amb els seus problemes, amb les seves opinions, amb les seves confiances, que és el que jo també els agraeixo moltíssim, que m'hagin donat la seva confiança, he après molt i m'han ajudat a transformar-me com a persona i a millorar com a persona.
Suposo que sou conscient del que diuen molts pacients de vostè.
Però prefereixo que no...
No, aquesta, jo crec que sí que ho podem dir, perquè segurament és una d'aquelles qüestions que han hagut d'encaixar-se en el sistema. Molts diuen que sou dels metges que llanceu el rellotge i per un pacient esteu l'estona que creieu que us heu d'estar.
Dintre d'uns marges.
Dintre d'uns marges, òbviament. Clar. Però davant d'aquest context en què, no sé si dic que s'ha cronificat o s'ha institucionalitzat o hem caigut en aquella inèrcia de que la màquina del sistema demana visites ràpides, diagnosis encertades i tot ha d'anar bastant de pressa, diguem-ne que aneu una mica contracorrent d'això.
Quina és l'eina fonamental de la medicina primària? El temps. Aquesta és l'eina fonamental. Vull dir, si jo no tinc temps per escoltar, primer per saber què és el que li passa i què és el que demaneu, a més, no només que us passa, sinó que voleu, i després puc fer una interacció tan clínica com personal, és impossible que pugui arribar, o és molt difícil, no dic impossible, és molt difícil que pugui arribar no només a un diagnòstic, sinó a una interrelació personal que afavoreixi a que aquesta malaltia que teniu o aquest problema pugui ser resolt. Per tant, el temps és fonamental. I clar, quan tornem al tema de la medicina rural, que jo la defineixo com quilòmetre zero, és una medicina de quilòmetre zero, vull dir, perquè jo sempre he viscut allà on he treballat, als llocs on he treballat, que han sigut bàsicament tres, a la Rioja, a l'Empordà i aquí Sitges. Sempre he viscut allà, al mateix lloc, perquè em semblava que el contacte, almenys el contacte, si no directe, sí amb l'ambient, amb el lloc, amb les persones viuen, em permetia conèixer millor com són, quina és la seva problemàtica, no solament personal, sinó també social, que també condiciona.
Suposo que tres realitats molt diferents, no?
Molt diferents.
Molt.
Quan jo vaig començar fa 35 anys a la Rioja, en un poble eminentment rural, on vivia i treballava 24 hores al dia, no hi havia urgències, havíem d'estar dies a la setmana 24 hores al dia. Allò era un contacte directe, sorties al carrer i tothom et coneixia i per tant eres un home públic, absolutament públic. Però això, per altra banda, em va apropar molt a veure com eren les persones i a que es trenqués molt la distància i per tant em va permetre conèixer millor el que és l'ànima humana.
Allò us va, d'alguna manera, no sé si dir si necessitàveu un convenciment o no, que havíeu encertat de ple amb la vocació?
Sí, des del primer moment.
Des del primer moment.
Això parlo d'entusiasme. Era molt jove, tenia 26 anys evidentment.
Allò, amb aquelles ganes de menjar-se.
Era com una gran aventura, un home urbà que de cop i volta està posat en un medi rural amb unes persones que, evidentment, la seva manera de viure i de pensar és diferent.
Per què em veu néixer, doctor?
Jo vaig néixer a Huelva, però vaig arribar a Catalunya en un mes i mig.
En un mes i mig.
Els pares van vindre a treballar aquí, per tant, a Lleida. Per tant, soc català des de... L'únic que canvia és el lloc de naixement.
En aquell àmbit rural, i les primeres experiències, òbviament, amb pacients, quines malalties tenien aquells pacients i si d'alguna manera sabien assumir a vegades determinades circumstàncies, determinades patologies, amb més, no sé si dir, responsabilitat o capacitat des de casa seva.
Això és un gran canvi.
Això és un gran canvi. Canvi.
Això és un gran canvi que els metges anem veient amb l'actitud i amb la demanda dels pacients.
A veure, com ha evolucionat això?
Jo crec que hi està havent una pèrdua d'autoresponsabilitat. I per tant, també forma part de la crisi del sistema sanitari. És a dir, probablement hi ha un augment de la demanda, hi ha un augment de respostes ràpides, perquè està canviant la mentalitat,
sí.
I sobretot hi ha una manca de prevenció i autocura d'un mateix.
D'acord. No? Intuïm perfectament el tema.
Al món rural la gent tenia una capacitat. I quan vaig anar a l'Empordà,
sí.
Que vaig estar 8 anys a la Bisbal d'Empordà.
Perquè què vol dir autoresponsabilitat? Tot i que sembla ben clar, però perquè quedi ben definit.
Això implica tenir consciència de quin és el teu estat de salut, quines són les teves necessitats i quines són els medis que tens que aplicar per cuidar-te i per evitar problemes. És a dir... Ha sortit ara, ahir va sortir un informe de la Fundació de Gasol, no? Respecte,
sí,
a l'obesitat...
I respecte a l'alimentació de la canalla,
no?
I a les pantalles i a l'activitat diària.
Exacte, no? I realment és esgarrifant, no? El que estem veient. No? Hi ha prou informació en aquest moment perquè els pares, que són els responsables directes de l'alimentació dels seus fills, sàpiguin si és bo
o és dolent menjar,
que estiguin amb sobrepès o... En canvi, la gent no ho està fent. No? Això implica que hi ha una manca d'autoresponsabilitat respecte a quin és el seu futur i dels seus fills.
D'acord, no? Perquè en una conversa prèvia em veu dir en el futur tractarem un munt de persones per diabetis, tractarem un munt de persones per obesitat,
clar,
tractarem un munt de persones arran de tot això que està passant ara.
Clar. O sigui, jo crec que ho pagarem car. Si no fem una reflexió tots plegats... I fem reflexió no només a nivell de país, sinó a nivell de localitat.
Sí, i segurament que... a nivell de cada casa, a nivell de cadascú, no?
I a nivell de cadascú. Jo crec que ho pagarem, perquè realment està preparant-se un tsunami de malalties cròniques, com són la diabetes. La diabetes és una malaltia que diu, bueno, amb insulina, amb antidiabètics, es controla, d'acord, però va fent mal. O sigui, els diabètics realment tenen una sèrie de problemes crònics que a la llarga es manifesten, per molt ben controlat
que estiguis.
No? Per tant, l'obesitat és un altre problema, no només perquè pot provocar diabetes o afavorir-lo, sinó perquè produirà persones que quan siguin grans tindran molta dependència, tindran artrosi, tindran necessitat que algú els hi ajudi, tindran dificultat de mobilitat, tindran malalties cròniques com la diabetes, la hipertensió, problemes cardiovasculars, més càncer, és a dir, l'obesitat està relacionada amb determinats tipus de càncer, com el càncer de colon, per exemple, etcètera, etcètera, no? Consum d'alcohol, consum de tabac, tot això està afavorint una situació en què, com sempre que a més s'està venent, en certa manera, la consigna de que el sistema sanitari t'ho pot arreglar tot.
Com l'escola ho pot arreglar tot.
Tot,
com...
perquè només tinc anar al metge i m'enviaran a un hospital, em faran tot m'ho arreglaran.
Sí.
Això és fals, això no és cert. No? O sigui, això era durant un temps en què sobretot lluitàvem contra les malalties infeccioses, contra malalties que no eren tan cròniques com ara. Però ara estem parlant de persones que allargaran la seva vida, que això sí que ho estem aconseguint,
sí,
bé, però amb problemes crònics i sense haver previngut bé com preparar-se per l'envelliment. El gran problema és l'envelliment.
Per tant, què passava en aquella consulta de la Rioja? Que es trobava amb pacients molt més conscients?
Clar, i molt més, i gent que feia més exercici, que menjava d'una manera millor.
Millor.
I que estava més integrada dintre del seu medi.
Mm-hmm.
I, com jo dic, que no veia massa la televisió.
D'acord. O sigui que és probable que ara tinguem malalties del primer món, del món consumista, del món...
Estem amb el primer món.
Estem amb el primer món.
On creu vostè que estem? El primer món. I anem camí d'un món indefinit.
D'acord.
Amb el sentit de que Hi ha com una mena d'inconsciència. Jo detecto una mena d'inconsciència. Quan la comparació entre aquells temps de fa 35 anys, realment rurals, amb què la gent era més conscient, i ara és una mena d'inconsciència. I jo crec, i no sé si a algú li agradarà o no, que els pacients també han de fer una reflexió, no només delegant, hi ha molta delegació amb el sistema de la meva malaltia. Jo crec que venen temps amb el que realment prevenir, que era una cosa que es deia finalment hipocràtic, per a mi serà molt important. I desgraciadament no s'està fent.
A veure si serà cert que les dificultats ens fan millors i quan les coses funcionen bé o el benestar ens fa apàtics, ens fa...
És possible.
És possible.
És possible.
Ha passat una cosa, doctor. Hi ha una senyora que vol parlar en directe amb el doctor Cruzan per agrair-li tots aquests anys. Aquestes són aquelles coses que poden passar de tant en tant, per això ha entrat per un moment en Jordi, el nostre tècnic, endollat als auriculars, li demanem que us poseu els auriculars i saludarem i farem una cosa. Aquesta persona amb qui parlarem, va, ens farem l'efecte que representa a moltes d'aquelles persones amb les quals el doctor Cruzan amb 27 anys, m'heu dit que heu estat aquí.
Aquí.
Doncs s'ha trobat. Bon dia, amb qui parlem?
Hola.
Bon dia, amb qui parlo?
Soc la Manoli, però per ell soc la Manuela.
Doncs vinga, Manoli, tens el doctor Cruzan aquí davant nostre i escoltant-te.
Hola, doctor Cruzan.
Què tal, com estem?
Estic molt bé, gràcies. I gràcies per tot l'amor que ens heu donat tots aquests anys, que com humà, una humanitat que no es troba a molts llocs.
Bueno,
donar-vos les gràcies. Bueno, que estic emocionada, no em vaig poder despedir de vostè i ho faig ara. De veritat, doctor Cruzan, que ha sigut tenir-lo algú com caigut del cel. Moltes gràcies. Ojalà tots fossin com vostè.
No, home, no. Hi ha molts com jo, a vegades.
Ja ho sé.
No
tinc
una oportunitat d'estar aquí, no, però hi ha molts també. Jo li agraeixo molt, perquè jo també li estic molt agraït a vostè pel que m'ha donat, pels anys que hem compartit junts, perquè ha sigut un compartir junts, no? I jo també li estic molt agraït i li estic molt agraït a les seves paraules. Això per mi és, bueno, m'ho emporto, no? M'ho emporto i gràcies, I espero que es trobi bé.
Manoli, gràcies.
Gràcies.
Adéu-siau, bon dia. Esclar, la conversa pot derivar per moltes coses, però la Manoli ens ha portat per un camí que pot ser interessant. I no sé si en tants llargs anys de trajectòria, suposo que davant vostre heu tingut pacients que han acabat morint.
Sí.
I que d'alguna manera vos ja sabíeu, d'alguna forma, que determinades malalties, vaja, que aquella persona... es trobava en una situació que difícilment, per molts esforços que s'hi fessin, es podia salvar. Com es viu això?
Això es viu amb pena. Sobretot quan és una persona amb la que has tingut una relació durant un temps i l'has vist bé. Jo he fet diagnòstics de càncer, per exemple, que és una malaltia evident, i diagnòstics amb el qual ja veies amb les proves fetes que les possibilitats de supervivència eren poques. No dic nul·les, perquè això mai se sap. I, de fet, jo sóc un malalt de càncer. Jo vaig ser diagnosticat fa 6 anys i mig d'un càncer i aquí estic, i supervivint, i crec que curat.
Bon dia, permeteu-me un altre parèntesi, perquè ens ven moltes coses al cap. Un tòpic. Els metges són els pitjors malalts?
Jo crec que són malalts com qualsevol altre.
D'acord, tanco parèntesi. Dèiem, i estàvem dins aquest recorregut que pot tenir la vida d'un malalt.
Amb dolor, amb dolor, amb pena. I amb una actitud de dir, bueno, què hem de fer? I a partir d'ara què hem de fer, no? I per tant, jo crec que la meva actitud ha sigut, jo crec que la de tots els meus companys també, és la de, en aquell moment, veure com podem ajudar amb aquella persona, si és a curar-se, en el cas de que hi hagi alguna possibilitat a fer-ho, no? Però sobretot a lluitar. Jo crec que l'actitud sempre davant de la malaltia ha de ser de lluita. I el que he tractat de transmetre als meus pacients sempre és que s'ha de lluitar fins a l'última dia.
Ara us pregunto, esclar, no podem parlar pas per tots els malalts, però què ens passa als malalts o a la condició humana davant de la mort, davant del dolor?
Què ens passa?
Què ens passa?
Que tenim por.
Que tenim por. Majoritàriament tenim por.
Tenim por. I llavors el que surt és la nostra capacitat de superar aquesta por i de tenir una actitud de lluita, de supervivència, d'agafar-nos a la vida, que és el que jo crec que per sobre de tot s'ha de fer, agafar-nos a la vida i viure intensament fins que s'acaba, perquè si hi ha alguna cosa clar és que ens morirem tots,
no, això està claríssim,
no? Però agafar-se a la vida intensament i lluitar, perquè no normalment hi ha pacients que s'han de morir, hi ha pacients, i tinc alguns, no?, que el que tenen són malalties cròniques que els hi fan patir, esclerosis múltiple, per exemple. I jo he tingut algun pacient que realment és extraordinari la seva capacitat per enfrontar-se i tractar de viure el millor possible, perquè al final el que es tracta és de viure el millor possible en les condicions que ens han donat.
Tornem al mateix. Fins a quin punt les dificultats ens converteixen o ens poden convertir en millors persones?
Jo crec que sí. Jo crec que el que ens estem tornant és una societat acomodada. Acomodada. I per tant aquesta comoditat ens està fent oblidar que les dificultats existeixen i que les dificultats apareixeran més tard o més aviat, i que moltes d'elles hauré de ser jo un col·laborador del sistema, dels mèdics, de la sanitat per curar-me.
Esclar, no?
Això és el que sembla que no s'està debatent.
No es pot agafar fins al final, però és com si ens diguéssiu, és que no ens és tan bona la comoditat.
No.
Agafada així, no és tan bona la comoditat.
De fet, l'informe sobre l'adolescència, el tema de l'obesitat, té relació amb això. Vull dir, o sigui, no només estan davant de la pantalla, no fan el 80%, no fan l'exercici que haurien de fer. Per tant, això porta a la comoditat. Quan parlaven del món rural, la gent treballava, la gent es movia, la gent caminava, i això és salut. I ara això no s'està fent. I jo crec, i ara aprofito per dir-ho, que el tema de l'alimentació, el tema de l'exercici, el tema de la prevenció, és una cosa que no només s'ha d'esperar que ho arreglin les instàncies
superiors,
sinó que s'hauria de plantejar a nivell local també. És a dir, o sigui, jo crec que es poden fer programes d'augmentar l'exercici. Jo ara cada dia vaig a fer marxa nòrdica, una hora de marxa nòrdica amb els meus pals, em veuran pel passeig, no? I realment m'està sentant molt bé. No ho havia pogut fer fins ara, però cada matí marxo a fer-ho, no? I jo crec que es podien fer grups, poso un exemple de marxa nòrdica, grups promoguts des de l'administració, perquè la gent realment comenci a conscienciar-se de que venen uns temps en què tanta comoditat, tanta manca de mobilitat, ens passarà un preu.
Abans de travessar una altra línia que ens portarà al jurament hipocràtic, per a aquelles persones que van a la consulta del metge i el metge diu clarament, deixa de fumar. No hi ha forma humana de poder-ho aconseguir, i la família li diu al metge, escolta, més que mira com... però no hi ha manera. És una qüestió de voluntat, és una qüestió que a vegades els éssers humans no som prou, o no podem evitar.
El tema de les addiccions és complexa, perquè implica una personalitat amb la que hi ha una predisposició a l'addicció, i després hi ha un element social, amb el que, per exemple, el tabac és una droga, perquè jo la considero com a tal, i ho és, no? La nicotina és una droga, que és amb el temps de l'adolescència, quan s'adquireix aquesta addicció, no? I llavors els condicionants amb l'adolescència són diferents que amb un adult, i per tant és una droga que s'utilitza de manera social. Per tant, una vegada que ja t'has tornat addicte a la nicotina, després és molt difícil, perquè la nicotina és una droga molt, molt, molt potent, no? I que hi ha persones que tenen dificultats per deixar-lo. I a més jo crec que no hi ha una política decidida per ajudar a deixar de fumar, no? Per què? Perquè sí que s'han fet mesures socials per dificultar el fumar, però ara ve un segon pla, que és el de els tractaments que n'hi ha i que són bastant efectius, són cars, i per tant hi ha persones que no s'ho poden permetre,
no,
i que per si mateixos no són capaços de deixar. I també citaria l'alcohol,
I tant.
Només el tabac.
I tant. Suposo que en un ventall ben ampli, que pot començar des del vi o la cervesa,
clar,
i acabar amb el whisky o la ginebra, no?
Social, i que som un país
amb molt d'alcohol.
Amb molt consum d'alcohol.
Alcohol. El metge on atura la recomanació, allò del mig vas de vi?
Bueno, això està establert.
Està establert.
Són dos mides per un home, una per una dona, i són 125 centímetres cúbics de vi, per exemple.
De vi, per exemple. Fa un moment ho dèiem. Fins a quin punt la paraula pot ser tan efectiva com la medicació?
La paraula és molt efectiva, també depèn, evidentment, de la patologia que tingui, però la paraula és la primera eina.
Sovint molts pacients diuen no és el que tinc, que ja sé que ho tinc, sinó la forma en què m'ho han dit.
Això és fonamental.
Això és fonamental.
Estem parlant de missatges i estem parlant de paraules que han d'arribar a una persona perquè ell es converteixi realment en la persona que es cura a si mateixa, no? O sigui, jo crec que cada malalt s'ha de curar a si mateix amb l'ajuda del metge. Yeah. Però jo només sóc una altra eina. Jo no sóc directament el que el cura. El que es cura és la pròpia persona que accepta un tractament, però que, a més, dintre d'ell mateix, accepta que hi ha uns pensaments positius, que jo crec que és molt important, els pensaments positius, que el poden ajudar a superar la malaltia que tingui, que són molt diverses, poden ser mentals, poden ser físiques...
M'agafo també el testimoni de la Manoli. Què passa quan s'estableix una empatia entre metge i pacient i fins a quin punt el metge ha de... No sé si això s'aprèn amb el pas dels anys o ja es porta d'alguna manera molt assumit des d'un primer moment, que quan es tanca la porta de la consulta, tot allò que s'ha viscut, des d'un punt de vista també emocional, perquè el metge també és persona, ha de quedar dins la consulta i no t'ho pots endur amb tu.
Jo sempre he procurat que la consulta fos un món i la meva vida fos una altra.
És fàcil, això?
No.
No.
No és fàcil. No és fàcil perquè t'emportes preocupacions. Però és que si no tractes de que, d'alguna manera, pugui descansar la ment i l'ànim de les preocupacions que t'ha produït aquell pacient que no tens clar el diagnòstic, que no saps com anirà el tractament, això és molt difícil i realment és molt, molt, molt cansat, no? Per tant, jo sempre he procurat no oblidar-me,
sí,
però sí tenir una vida pròpia que em satisfés, també, no?
Està clar. Hi ha un punt en aquest jurament que, òbviament, ens obre a un altre àmbit que continua sent un àmbit de debat, un àmbit de preocupació, i que ho serà encara més en els propers anys. Si està dins de les meves facultats decidir si a una persona li ha arribat l'hora de morir, acceptaré aquesta enorme responsabilitat amb gran humilitat i ben conscient de la meva pròpia fragilitat. Jo he donat moltes voltes a la qüestió de l'eutanàsia, com a facultatiu, com a professional.
Sí, jo sóc partidari. Vull dir, jo sóc partidari perquè realment si algú veu un metge és patiment. Patiment. I hi ha persones que pateixen molt. Moltíssim. I no veus quan s'ha passat per aquí, se sap el que és, no? Per tant, jo crec que el patiment no és una raó per viure. Vull dir, sento dir que en aquest sentit el patiment no em sembla que sigui la base de cap vida quan arriba un moment en què no hi ha cap opció. I estic parlant de patiment físic o psíquic.
Sí, 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 sí.
Per tant, jo sóc partidari de l'eutanàsia. Sí que necessita un procés de debat, necessita un procés de reflexió i, sobretot, necessita una estructura després que garanteixi que es fa bé. Però ho dic clarament, jo sóc partidari de l'eutanàsia.
Aquest és un tema tabú, doctor? La pròpia professió, fins i tot?
Jo crec que nosaltres sí que ho parlem entre nosaltres, però pensi que en aquest moment està penalitzada l'eutanàsia.
Per això us ho pregunto.
Per tant, com està penalitzada públicament,
no, ja.
Jo puc dir que sóc partidari, però no la puc practicar, l'eutanàsia. Jo crec que s'està practicant d'alguna manera, però d'una manera no declarada, i que hi ha probablement una majoria de la societat que estaria d'acord, però és un debat que hi ha unes dificultats probablement religioses. Probablement venim d'una cultura religiosa catòlica que sempre ha dit que la vida no era propietat de la pròpia persona, sinó que era de Déu i que ella decidia quan se l'emportava a Déu. Però jo crec que aquest debat s'ha de posar sobre la taula, no? Perquè, a més, el propi envelliment de la població portarà a que les necessitats socials siguin molt grans, no? Els Alzheimer's, les malalties cròniques, la immobilitat de moltes persones molt grans, portarà una càrrega social sobre les famílies que jo no sé si les famílies podran assumir. I, a més, la crisi econòmica que tenim i que jo crec que no s'acabarà de resoldre, per molt que ens diguin, farà que tinguem un sistema sanitari més feble.
Més feble?
Sí, més feble. És feble per què? Perquè pensi que les patologies s'estan allargant i els tractaments estan sent cada vegada més cars. Per tant, això és una cosa a tenir en compte, és a dir, tindrem diners per pagar? aquests tractaments. Esclar, tindrem diner per totes les pròtesis que necessitarem.
Una vegada més, des de la vostra posició, aquesta evolució de la sanitat pública, que ha estat, en aquest sentit, referent de molts, pel que fa referència a la qualitat, a l'assistència, a la capacitat dels professionals que hi treballen, però també el que suposa des del punt de vista de despesa i d'inversió, la sanitat pública per on ha de seguir?
Jo crec que ha de seguir per tornar a fer una cosa molt important, que és la prevenció. La prevenció. Vull dir, jo crec que la sanitat pública no està invertint prou en la prevenció. I per tant, anem camí d'una situació. També hi ha un informe ara que s'ha presentat i que apareix avui a la premsa, un informe que s'ha presentat al Congrés Mundial i Europeu de Cardiologia, amb el que ha fet un estudi amb 116.000 persones, i diu que els països de primer nivell, com és el nostre, sí, la mortalitat és el doble per càncer que per malalties cardiovasculars. És a dir, la primera causa de mort es convertirà en el càncer. Però que el càncer és una malaltia cara de curar, diguem-lo clar.
Sí.
És cara de curar. I no solament de curar, sinó de mantenir. Ara ja no es parla de curació, es parla de supervivència, sí, i de malaltia crònica. I clar, cada dia s'està investigant més, i les companyies farmacèutiques estan investigant sobretot en les malalties més prevalents, que seran diabetes i seran càncer, bàsicament, no? I això farà tractaments més cars que nosaltres voldrem que ens apliquin, perquè ens creurem amb dret amb això. I clar, què passa? El sistema tindrà diners? O si els té, d'on els traurà?
Ura.
I llavors, clar, moltes malalties es poden prevenir. El 70% dels factors que condicionen les malalties cardiovasculars són modificables.
Les.
Però amb el càncer també són modificables molts d'ells, no? Vull dir, l'alcohol està directament relacionat cada vegada amb més evidències amb malalties. En canvi, clar, és un tema intocable.
Tocable.
No hi ha un nivell zero, un nivell mínim d'alcohol que sigui segur. Amb el tabac sí que ho tenim clar, el nivell és zero.
Zero.
Però amb l'alcohol no. Per tant, tot això, si no fem un debat profund, un debat ampli amb tota la societat, i ens plantegem quin tipus de sanitat volem i quin tipus de salut volem, jo crec que ho anirem pagant. I de fet ja ho estem pagant. De fet ja les llistes d'espera són més llargues, vull dir, les dificultats per accedir són més grans, no?
Per tenir proves diagnòstiques de qualsevol cosa.
Clar, vull dir, la percepció de la població és que el sistema sanitari està empitjorant. Jo crec que això vostès ho poden percebre millor,
sí, sí,
amb les persones. Algo està passant, no?
Vivim una certa paradoxa,
Sí.
Hi ha, ens sembla que en línies generals, una molt bona valoració dels professionals, del tracte, i en canvi hi ha una evident sensació de manca de recursos en molts àmbits, plantes d'hospital que es tanquen, metges que no substitueixen,
urgències
que es col·lapsen,
o que no estan, com
passa aquí Sitges amb el CAP. Perquè és clar, si anéssim els números, bé, portem 8 anys sense CAP,
sense urgències
a la nit, i així vivim.
Bueno, perquè tampoc hi ha una resposta popular.
Clar.
I perquè potser realment, i això és un tema que jo li agraeixo que tregui, el tema de les urgències de Sitges, és un tema que potser tornar enrere no és possible,
sí,
perquè igual no tenim prou diners, i això és una cosa que s'hauria de manifestar, per què no tenim urgències a la nit després de tants anys de tenir-lo. Bàsicament és un tema de diners. No podem dir una
altra cosa.
No hi anava ningú no. Per dir s'ha de tancar perquè mai anirà ningú. No, clar que jo he fet
dies a la nit,
que algú hi anava. Però potser podíem arribar a un punt més intermig, és a dir, bueno, posem urgències fins a les 12, que és quan són la majoria de petites urgències que es poden resoldre en un cap.
D'acord.
La gran urgència sempre anirà a Sant Camil, o en tot cas pot anar també a Sant Antoni. Però cal que no tingui cotxe, que no tingui medis per agafar un taxi,
sí,
com va a l'hospital. O aquella dona que n'hi ha, monoparentals, que tenen dos fills i un se li posa malalt.
Com s'ho fa?
Com s'ho fa? On deixa l'altre? Realment hi ha situacions dramàtiques i que no s'estan contemplant.
Clar.
No? I que són petites, és a dir, un nen que té un dolor, que té una febre a les 10 de la nit, T'has d'anar a Sant Camil,
Mil,
amb el, a passar 3 o 4 hores amb el nano, com et vas, no? I estar allà unes hores i després tornar, o potser en mitja hora ho tens arreglat al cap, no? Fins a la, per què no fem una demanda fins a les 12 d'urgències i resoldrem probablement les petites urgències
que del dia a dia. Ens quedem amb aquesta reflexió perquè estem al final.
Vale.
I a partir d'ara què? Sí,
jo,
sí.
Jo, bueno, m'estic plantejant realment, jo vull continuar treballant.
Una consulta?
És possible.
És possible.
M'he pres un parell de mesos de vacances perquè la necessitava i ara comença la reflexió
de
què faig també amb mi com a metge.
D'acord,
no?
D'acord.
La veritat és que continuo amb moltes ganes de ser metge, no? En la pràctica.
Tan difícil que està l'assumpte de la feina... I quan algú vol continuar treballant, que a vegades pugui costar tant, eh?
Però bé. Perquè torno a la primera pregunta.
Sí, sí.
Què li demanaria? Entusiasme.
Entusiasme. Ganes.
Ganes. Ganes. Ganes. Si tens ganes, si tens entusiasme,
la resta...
gaudiràs de la medicina tota la teva vida.
Està clar. Doctor Cruzan, agraïts.
A vostès. Ha sigut una conversa molt agradable.
Doncs agraïts i contents que estigui aquí i que hagi volgut exposar totes aquestes reflexions.
Molt bé.
Tornem demà a les 9, que vagin un bon dijous. Adéu-siau.